Ràdio Estel.
Mentre el president de l'executiu espanyol no comparegui i no parli amb claredat, acceptant preguntes i donant tots els detalls per oferir explicacions als ciutadans sobre aquest cas Bárcenas, aquí el que tenim és un Mariano Rajoy i un govern sota sospita d'haver-se enriquit i d'haver estat permetent durant anys un finançament irregular o il·legal del PP. I aquesta actitud, a més, perjudica la majoria dels polítics que, com hem dit sempre, sabem que són honestos. La justícia haurà d'actuar, però el que volem els ciutadans, que defensem un exercici moralment impecable d'aquesta política i del servei públic, és que s'assumeixin, si cal, les responsabilitats que hi hagi. És l'altra justícia, però la més important, a diferència del que deia ahir Rajoy, la de l'ètica i dels valors, de la generositat i, precisament, del servei. Avui, dia en què, com ja heu sentit, ara per boca de l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, Sant Benet, patró d'Europa, ens volem comprometre, més que mai, amb la defensa, precisament, d'aquesta ètica en la vida pública. Passa un minut de les 8, comencem el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 11 de juliol de 2013, com dèiem, festa de Sant Benet, patró d'Europa. Salutacions també de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Campos, la Gemma Burgos i la Laura Lázaro a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic. Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. El jutge del cas Gürtel ha citat a declarar per avui com a testimoni el director del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez. Dilluns també ho haurà de tornar a fer, en aquest cas com a imputat, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Pablo Ruz ha citat tots dos per separat perquè donin explicacions dels anomenats papers originals de Bárcenas publicats pel diari madrileny, uns papers que reflecteixen la suposada comptabilitat B del PP.
Pedro J. Ramírez està citat a 11:45 d'aquest matí. Pel que fa a Bárcenas, compareixerà, com dèiem, dilluns a 11:45 davant de Ruz, per quarta vegada des que el mes de desembre es van descobrir els seus comptes a Suïssa, on, recordem, va arribar a tenir més de 48 milions d'euros. El jutge ha donat a Bárcenas 3 dies, fins dilluns inclòs, per nomenar un nou advocat. Si no ho fa, dilluns mateix l'hauran de representar els que tenia fins ara. El jutge ha demanat, a més, que es practiqui un examen forense a l'altre extresorer del PP imputat en aquesta causa dins del cas Gürtel, Álvaro Lapuerta. Vol que diguin si està en condicions de salut òptimes per declarar. Lapuerta, de 86 anys, ha caigut 2 cops en els últims mesos. La seva família ha considerat estranyes aquestes caigudes, una de les quals li va causar un vessament que el va tenir uns dies en coma. Pedro J. Ramírez, de la seva banda, va explicar que el mateix Bárcenas li va fer arribar el document manuscrit i ha afirmat també que dubta que Bárcenas pugui demostrar que dirigents del Partit Popular, com per exemple l'actual president espanyol Mariano Rajoy, van cobrar sobresous en negre.
I mentrestant, com dèiem ara fa un moment, totes les mirades continuen posades sobre Mariano Rajoy, però el president del govern espanyol es manté inalterable de moment. Malgrat que l'oposició política al Congrés dels Diputats pressiona perquè doni explicacions, de moment Rajoy ha seguit en les últimes hores amb la seva estratègia de silenci i s'ha limitat a parlar, concretament en un acte ahir, sobre economia, sense fer cap referència explícita al cas Bárcenas, en el que va ser la primera aparició pública a Saragossa.
Rajoy va destacar el lideratge d'Espanya en el sector de l'automòbil i va dir que de tant en tant cal parlar de les coses que són importants en contra de la tendència que hi ha a Espanya d'explicar les coses que no són les millors.
I com dèiem, en el terreny del debat parlamentari, el Congrés dels Diputats va viure ahir el primer efecte polític del cas Bárcenas. El PSOE, l'Esquerra Plural i el Grup Mixt van plantar la comissió de transparència que s'havia constituït. Mantenen que no negociaran fins que el president Mariano Rajoy doni explicacions a la cambra baixa sobre els suposats sobresous del partit.
També van abandonar les negociacions de la ponència Convergència i Unió i el PNB perquè no hi havia prou quòrum. Els socialistes, Esquerra Unida i Amaiur consideren que ara mateix no hi ha el clima adequat per parlar de transparència. De la seva banda, el representant del PSOE, José Enrique Serrano, Va dir que el que creu que dona mala imatge és que es prediqui una cosa i se'n faci una altra.
Passem a altres notícies ara de casa nostra. Segons acabem de saber, la policia ha desallotjat aquesta nit passada més d'un centenar de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca tancats durant tot el dia d'ahir en una entitat bancària de la Rambla de Barcelona. Es tracta d'una de les mobilitzacions més sonores de la plataforma els últims mesos.
L'operació ha començat a les 11 d'aquesta passada nit, quan amb autorització judicial desenes d'agents antiavalots han tallat la part alta de la Rambla i també han començat a desallotjar les persones tancades des de feia, com dèiem, 13 hores a l'oficina del Banc Popular. Els agents han trigat una hora i mitja a desallotjar aquesta oficina perquè hi havia unes 150 persones tancades i les han anat traient d'una a una. Entre els desallotjats hi havia, per exemple, Ada Colau, cara visible de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que s'ha queixat que no han volgut negociar, tampoc han volgut parlar i que els envien, per tant, tots aquests antiavalots.
El president Artur Mas va dir ahir des de la seva gira pel Brasil que si el govern espanyol no autoritza la celebració d'una consulta d'autodeterminació a Catalunya, la Generalitat la tirarà endavant emparant-se en la legislació catalana.
Aquest dimecres el diari O Globo publicava una entrevista en què el president de la Generalitat defensava que les lleis s'han d'acomodar al voltant del poble, la voluntat d'aquest poble, i ha desqualificat la tesi que la consulta és inconstitucional. Mas creu que no es pot ignorar la voluntat dels catalans de fer aquesta consulta sobre l'autodeterminació i ha recordat el plebiscit que el Brasil es planteja fer per aprovar la reforma política. El president català també ha explicat que l'independentisme ha crescut com a conseqüència de 35 anys de democràcia, en els quals Catalunya va fer totes les apostes per ajudar Espanya i no va rebre gairebé res a canvi. També ha sostingut que el dèficit fiscal de transferències econòmiques entre Catalunya i la resta d'Espanya és del 8,5% del producte interior brut. No obstant, per Mas, el punt essencial per explicar l'increment de l'independentisme és una sentència del Tribunal Constitucional que va sobre l'Estatut d'Autonomia Català, aprovat per el Parlament Espanyol i Catalunya.
Catalunya és notícia precisament perquè va ser l'any 2011 la tercera comunitat autònoma que va aportar més al sistema de finançament autonòmic i la desena de recursos rebuts lleugerament per sota de la mitjana no compensen prou el que s'aporta des d'aquí. La Generalitat ha fet aquest càlcul a partir de les dades sobre la liquidació del model que el Ministeri d'Economia ha enviat al departament que dirigeix Andreu Mas-Colell.
Segons aquests càlculs, Catalunya va rebre el 2011 16.912 milions d'euros, un 3% menys que l'any 2010. El desequilibri, però, no ha canviat. El 2010, sempre segons, això sí, la Generalitat, Catalunya també va ser la tercera que més va aportar a la caixa comuna per càpita per darrere de Madrid i les Balears i la desena en recursos rebuts. El mateix càlcul indica que l'any 2011 Extremadura va passar del penúltim lloc en aportació, l'últim lloc l'ocupa, recordem, les Canàries, que també és últim en recursos per càpita rebuts, el cinquè, com dèiem, Extremadura, en recepció de recursos.
La presidenta del Partit Popular Català, Alícia Sánchez Camacho, haurà de comparèixer al Parlament pel cas Método 3, després que ho aprovés la Comissió d'Afers Institucionals amb el vot en contra del PP.
Els populars han lamentat aquesta sol·licitud proposada per CiU i han dit que Sánchez Camacho pateix una persecució política. El portaveu parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Enric Millo, ha assegurat que és indecent forçar a declarar una víctima d'un acte d'espionatge a Catalunya que no ha rebut ni una sola mostra de solidaritat del govern. Com a resposta, el Partit Popular també demanarà que la compareixença a la mateixa comissió de la vicepresidenta Joana Ortega es faci també els consellers Felip Puig i Germà Gordó i l'expresident José Montilla. Precisament, el dimarts, la jutge que investiga el suposat espionatge Sánchez Camacho va acordar mantenir obert el cas en considerar que l'acord entre la dirigent del Partit Popular i l'agència de detectius Método 3 no extingeix l'acció penal.
Descontentament majoritari dels catalans amb el tracte del govern espanyol amb Catalunya. Més del 80% dels ciutadans d'aquí rebutgen la manera com l'executiu de Mariano Rajoy tracta Catalunya en matèria d'autogovern, segons l'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques.
Un 68% dels catalans consideren que la gestió del govern de Convergència i Unió és regular o dolenta. Aquesta és una de les dades que publica el Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, sobre l'enquesta posterior a les eleccions de Catalunya del novembre del 2012. Pràcticament 4 de 10 de cada 10 dels enquestats diuen que la gestió és regular, mentre que 3 de cada 10 la consideren dolenta. Pel que fa als suports parlamentaris, un 23,5% considera que l'actual acord entre CiU i Esquerra Republicana és la millor opció, tot i que gairebé un 20% del gairebé 20% veurien bé que el govern català fos una coalició d'aquests dos partits.
Els conductors d'autobusos de Barcelona faran vaga a partir d'avui i sembla que serà indefinida, sobretot a partir de demà. Això comporta que els autobusos de Barcelona s'aturaran d'11 del matí a 4 de la tarda, en el cas d'avui, i també de demà. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 20% en tota la xarxa.
A partir d'aquest divendres i de forma indefinida, les aturades es faran des de les 9 fins les 11 del matí amb uns serveis mínims del 20% i de les 4 a les 6 de la tarda, en què circularan un 40% dels autobusos habituals. El motiu d'aquestes mobilitzacions dels treballadors d'autobusos és protestar contra l'acomiadament d'un conductor que va agredir un passatger. TMB assegura que no pensa readmetre'l perquè l'agressió a l'usuari va ser greu, mentre que els sindicats recorden que el judici encara no s'ha celebrat i que el conductor també va denunciar el viatger per agressió. També considera TMB que la vaga està injustificada i que perjudicarà greument la mobilitat de molts ciutadans.
I Arenys de Mar va celebrar ahir el centenari del naixement de Salvador a Espriu, en un acte central que va ser un espectacle variat i amb els poemes d'Espriu com a punt de partida. El poble d'on era originària, la família de l'autor de Cementiri de Cinera, va acollir un dels principals actes, coincidint amb la data exacta del naixement del poeta, un dels grans escriptors catalans del segle XX. El fil conductor de l'espectacle, que es va fer a la plaça de la Sardana d'Arenys de Mar, va ser una selecció de 20 poemes seus. Entre altres artistes van participar Maria del Mar Bonet, Marina Rosell, Joan Colomo, també Mònica Green, Roger Mas i Gerard Quintana, entre molts altres.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
3 minuts i mig i serà un quart de nou. Seguim resumint l'actualitat d'aquest dijous. Ha mort als 54 anys la periodista Concha García Campoy a causa d'una leucèmia que no ha pogut superar.
La presentadora estava ingressada des del dilluns passat a l'Hospital de la Fe de València en estat de coma. Fa un any i mig que li van diagnosticar una leucèmia en aquest mateix centre. Es va sotmetre ara fa 4 mesos a un transplantament de sang del cordó umbilical. El 2012 ja li van fer un transplantament de medul·la al mateix hospital amb l'objectiu de combatre la greu varietat de leucèmia que tenia. Concha García Campoy, recordem, va néixer a Terrassa l'any 58, exercia de portaveu de l'Acadèmia de Televisió Espanyola. Des de l'any 2011 presentava l'informatiu matinal a Telecinco. El desembre del 2012 va fer la seva última intervenció pública quan va rebre el premi Joaquín Soler Serrano.
Des d'aquí transmetem el nostre condol a la família i a tot l'entorn d'aquest exemplar professional que ha estat veu a la televisió i a la ràdio els últims 30 anys. I el govern espanyol creu que no repetirà els ajustos econòmics que va impulsar ara fa un any. Uns ajustos que incluïen, recordem-ho, la pujada de l'IVA i l'eliminació de la paga de Nadal pels funcionaris.
Doncs sí, és que el govern espanyol considera que aquest esforç va ser determinat per evitar demanar el rescat i està convençut que no tornaran a ser necessàries unes mesures similars. Fa un any, l'11 de juliol del 2012, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va comparèixer davant del ple del Congrés per informar dels resultats del Consell Europeu i va avançar un nou ajust de 65.000 milions d'euros en 2 anys i mig per fer front al dèficit. Rajoy també va anunciar un increment del 18% al 21% de l'IVA general i del 8% al 10% del reduït, la suspensió de la paga extra de Nadal als funcionaris i també la retallada del subsidi d'atur a partir del 6è mes. Des de l'executiu espanyol creuen que aquestes mesures van contribuir a evitar el rescat europeu.
No sabeu l'enveja que em feu. Aquestes van ser les paraules que el rei Joan Carles va pronunciar ahir davant de 120 universitaris becats per la Caixa per estudiar a l'estranger.
Doncs així és, el monarca també va recordar ahir mateix en l'acte de lliurament de beques la candidatura del 2012 a Madrid, que quan acabin els seus cursos de postgrau a l'estranger podrien tornar a Espanya. El director general de la Caixa, Isidre Fainé, va destacar que des del 2007 s'ha triplicat el nombre de sol·licituds de beques i que el que preocupa a l'entitat financera és que els joves no es puguin acabar de formar. Les beques cobreixen l'import de matrícula, les despeses de desplaçament i també un curs d'orientació. Dels 120 becats, 63 aniran a universitats europees, 50 als Estats Units i al Canadà i 7 més a l'Àsia.
El primer ministre de Luxemburg, Jean-Claude Juncker, ha presentat la seva dimissió aquest dimecres després d'haver perdut la confiança dels seus socis minoritaris de govern arran de les irregularitats detectades en els serveis secrets del país.
Abans d'anunciar la seva dimissió, però, el cap de govern luxemburguès ha negat les acusacions de la comissió d'investigació. En una intervenció de 2 hores, Juncker ha defensat la seva innocència i ha assegurat també que no té constància de les suposades escoltes il·legals. També ha subratllat els seus intents per reformar el funcionament del servei. Juncker ha admès que hauria pogut cometre algun error, com per exemple no rellevar el cap dels serveis secrets quan es va saber que ell mateix havia estat objecte d'escoltes al seu propi despatx, o també no haver controlat més de prop les activitats del seu departament. Juncker, que ocupa el càrrec des de l'any 1995, és el cap de govern més veterà de la Unió Europea i podria tornar a presentar-se com a candidat dels democristians.
Dzhokhar Tsarnaev, el noi acusat del doble atemptat a la Marató de Boston a l'abril passat, s'ha declarat no culpable dels 30 càrrecs que se li imputen.
17 d'aquests càrrecs li podrien comportar, per cert, la pena de mort. El jove de 19 anys està acusat d'una acció terrorista que va causar 3 morts i 264 ferits. Tsarnaev ha comparegut per primera vegada durant un jutge federal, davant d'un jutge federal, volíem dir, per començar la instrucció del cas, que no arribarà a judici fins d'aquí a uns mesos. La vista ha durat 7 minuts i s'ha fet davant la presència de nombrosos familiars de les víctimes. El noi ha al·legat davant la policia que havia atemptat a la Marató com a represàlia per les guerres de l'Iraq i l'Afganistan. També ha dit que va actuar juntament amb el seu germà Tamerlan, que recordem va morir abatut pels agents mentre fugia de la policia.
A Egipte la situació continua molt tensa i ara s'ha conegut el cas d'un fotògraf egipci que sembla que va enregistrar la seva mort durant els aldarulls del Caire.
Es deia Ahmed Assem, tenia 26 anys i era fotògraf. L'última vegada que va treballar va ser al Caire durant les protestes a l'exterior de l'edifici de l'exèrcit, on recordem es creia que hi havia retingut el derrocat president Mohamed Morsi. Assem va enregistrar les protestes i també, com dèiem, la seva mort. El diari britànic The Daily Telegraph s'ha fet ressò d'aquesta informació i ha publicat un vídeo en què suposadament es veuen les últimes imatges que va gravar la violència al país, però espera tenir continuïtat al govern de transició la setmana que ve. No s'atura tampoc aquesta matinada.
I 18 anys després, Srebrenica es prepara per enterrar els seus morts. Tot està preparat a Bòsnia i Herzegovina perquè avui descansin al mausoleu de Potokari les noves restes de persones bosnianes que van perdre la vida durant aquella massacre a Srebrenica, 18 anys després que Europa visqués el seu pitjor genocidi des de la Segona Guerra Mundial. En total seran 409 aquestes víctimes dels més de 8.000 desapareguts, segons han confirmat fonts oficials, i 2.000 menys dels que les organitzacions de mares bosnianes reclamen.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, s'han presentat els nous estatuts del Futbol Club Barcelona, una reforma que servirà per limitar l'endeutament de les juntes directives, excepte en el cas de la construcció d'un nou estadi.
Aquests nous estatuts incrementen a 5 anys de soci el temps necessari per aspirar a aconseguir un abonament i a 10 anys per ser candidat a president, però sobretot atorguen més poder a l'Assemblea de Socis Compromissaris, que podrà decidir temes com, per exemple, el patrocinador de les samarretes, el nom de l'estadi i el futur econòmic del club.
En qualsevol cas, no podrà tenir dèficit, amb l'única excepció de l'estadi nou al Barça en els propers anys. I l'Espanyol 2013-2014 ja està en marxa. L'equip va fer ahir la primera sessió de la pretemporada a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià, una sessió a porta oberta presenciada per un bon nombre d'aficionats que ja tenien ganes de veure els jugadors del nou equip d'Aguirre.
El mexicà Héctor Moreno, que va jugar a la Copa Confederacions, no reincorporarà però fins dilluns vinent. Aquesta sessió ha durat aproximadament una hora i mitja. Els futbolistes han rebut en tot moment el suport de l'afició, que han ovacionat els jugadors i l'entrenador. La plantilla seguirà una intensa activitat durant tota aquesta setmana. Avui dijous l'equip es dividirà en 3 grups: Ciutat Esportiva, Centre del Rendiment de Sant Cugat i també la Clínica Creu Blanca. Demà divendres totes es desplaçaran al CAR. Dissabte s'exercitaran en doble sessió i diumenge només al matí.
El Barça, d'altra banda, ha fet oficial la cessió per una temporada i sense opció de compra de Gerard Deulofeu a l'Everton.
El de Riudarena ha renovat recentment per 4 temporades, és una de les promeses més fermes del club blaugrana i buscarà minuts i protagonisme al club anglès. Els Toffees, dirigits pel català Robert Martínez, van ser 6ens la temporada passada a la Premier i no jugaran competició europea.
En bàsquet, el Barça ha anunciat el fitxatge de l'ala pivot finlandès d'origen bosnià Emir Suleimanovic, de 17 anys i 2,05 d'alçada. Pertanyia a l'Olimpia de Ljubljana. I acabem destacant que la crisi oberta en els clubs modestos per l'obligatorietat de donar d'alta en la Seguretat Social tots els col·laboradors, per mínima que sigui la seva activitat, podria trobar una via de sortida. La Unió de Federacions Esportives Catalanes, la UFEC, ha fet una proposta que, si és acceptada pel Ministeri d'Empresa i Ocupació, pot significar la salvació de moltes entitats. I precisament l'equip que se salva de baixar de categoria en el bàsquet espanyol és el Manresa, que avui podrà tornar, gràcies a una gestió dels despatxos, a la Lliga ACB, perquè algun dels equips que havien pujat no ha pogut assumir els diners necessaris.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Ahir els bisbes espanyols van analitzar la primera encíclica del Papa Francesc, Lumen Fidei, en una presentació on es van tractar també altres temes, no només la valoració del document magisterial del nou pontífex. El president de la Conferència Episcopal Espanyola, Antonio María Rou Covarela, va afirmar que havia convidat formalment ja el Papa Francesc a visitar Espanya l'any 2015, en què se celebrarà el cinquè centenari del naixement de Santa Teresa de Jesús. També va parlar Rou Covarela sobre la corrupció. Concretament, el president de l'Episcopat i arcabisbe de Madrid va explicar que es tracta d'un problema tan polític com social i que no és només espanyol, sinó universal. Rou Covarela va assegurar que l'Església prega cada diumenge perquè els governants tinguin una consciència moral justa. I de casa nostra destaquem que, per segon any consecutiu, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona acollirà aquest diumenge una eucaristia a les 5 de la tarda, pensada especialment perquè hi participin els turistes i visitants que es troben aquests dies a Catalunya. Serà presidida pel cardenal arcabisbe Lluís Martínez Sistac i es farà en diversos idiomes. La recollida d'invitacions gratuïtes es pot fer durant tota aquesta setmana. Encara hi ha temps avui, dijous i demà divendres, al punt d'atenció al visitant de la mateixa Sagrada Família i també al Seminari Conciliar de Barcelona, al carrer Diputació 231, de 10 a 2 en el cas del matí i de 4 a 8 a la tarda. Passen 6 minuts i mig d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. A La Vanguardia, l'oposició planta el PP en la llei de transparència per Bárcenas. El periòdico, el PP toca a Sometent en defensa de Rajoy. El punt avui, tips d'Espanya, referint-se a l'enquesta del CIS, que revela que més de 8 de cada 10 catalans troben desfavorable el tracte d'Espanya cap a Catalunya. Diari Ara, també sobre aquest tema, el 82% dels catalans creuen que el govern del PP els perjudica. Diari El País, el PP blinda Rajoy per evitar que comparegui per Bárcenas. El Mundo, fulminant reacció del jutge Ruz per buscar la veritat sobre Bárcenas i el PP. Diari ABC titula amb una frase pronunciada ahir per Mariano Rajoy: de tant en tant cal parlar de les coses que són importants, frase del president espanyol. Diari La Razón, també sobre Rajoy, i reproduint una part d'aquest comentari, titula: cal parlar de les coses que són importants. Fet aquest resum, de seguida els serveis i ràpidament parlem amb Núria Gispert, activista social, membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés i exdirectora de Càritas, aquesta històrica activista vinculada a l'acció catòlica i també a la política. Ens valorarà la recent concessió per ella i per dues catalanes més de la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya.
Ràdio Estel. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Camises de màniga curta de Dustin. Una 24,99 euros y dues per només 45 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además las hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la història.
Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar.
Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara sí atenció ja a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora, bàsicament, parlem de problemes a la Ronda Litoral de Barcelona. Hi ha aturades entre el Fòrum i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. Alguna incidència s'hi ha produït en aquest punt. Si més no, veiem les aturades, Fòrum, Moll de la Fusta, sentit Llobregat, problemes importants, per tant, a la Ronda Litoral de Barcelona. En sentit contrari, també hi ha trams aturades en aquesta zona, Zona Franca, arribant a Montjuïc, Moll de la Fusta, per tant, avui un matí difícil, un matí més en aquesta Ronda Litoral en totes dues direccions. A la resta de vies, en canvi, poca cosa. Queden trams aturades a l'autopista del Vallès, a Sabadell, a Badia, baixant cap a Barcelona, entre Montcada i Ripollet, sortint-ne. O trànsit molt lent a l'autopista del Garraf, entre Viladecans i Sant Boi. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona amb aquesta previsió de vaga d'autobusos. Des de Transmet, Rosavis, bon dia.
Bon dia. En aquests moments hem d'advertir els usuaris de Rodalies de Catalunya que per avaria les instal·lacions de Sant Vicenç de Castellet, els trens de la R4 que circulen entre Terrassa i Manresa ho fan en demores d'uns 30 minuts en tots dos sentits. La resta de línies de Rodalies de Catalunya, però així com metro, autobusos, tramvies i ferrocarrils de la Generalitat funcionen amb normalitat a l'àrea metropolitana de Barcelona, així ho indiquen els diferents operadors. No obstant, recordeu que avui els conductors dels autobusos de transports metropolitans de Barcelona han convocat una aturada parcial des de les 11 del matí fins a les 4 de la tarda. La seguirem quan comenci a les 11. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La previsió avui està marcada per l'endemà d'una important pedregada que va afectar ahir algunes zones de les comarques de Ponent, amb collites que han quedat malauradament malmeses en alguns pobles del sud del Segrià i també de la comarca de l'Urgell, entre ells la Fuliola. Restes de ruixats aquest matí i tempestes de tarda al Pirineu. Això és el que es preveu per a les properes hores. Igual que els últims dies, el temps continuarà oscil·lant entre el sol del matí i els ruixats i algunes tempestes a la tarda. Les temperatures estaran encara ancorades en els 35 graus de màximes dins una situació que permet poca mobilitat.
A la vostra oficina també podeu disfrutar del cafè torrat artesanalment Bracafé, el millor cafè de Brasil. Només heu de demanar les qualitats vendings de Bracafé al vostre subministrador i us el portarem diàriament. Tan fàcil com trucant al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé des de la pàgina web www.bracafé.com. També el trobareu a les millors botigues i a les nostres franquícies. Fabra i Puig 296, Rambla del Poble 955, República Argentina 75, Ronda de Sant Antoni 52, Rosselló 475 i Sant Antoni Maria Claret 39. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Núria Gispert, membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés i exdirectora de Càritas Diocesana de Barcelona, era distingida abans d'ahir amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya, juntament amb la cuinera Carme Rus Calleda i la biòloga Anna Veiga. Núria Gispert té actualment 77 anys, és filla de Barcelona, concretament del barri de la Sagrera, i ha estat sempre compromesa des de la política, l'acció social i també la vida de l'Església amb els altres, especialment amb els més desfavorits. En el terreny social i polític, i també per tradició familiar, va viure els horrors de l'exclusió ideològica durant el franquisme i va implicar-se amb alguns moviments d'esquerra durant la clandestinitat. Després, ja en la democràcia, va formar part, com a militant primer del PSUC i després del Partit dels Socialistes de Catalunya, dels primers moviments democràtics i va ser regidora de l'Ajuntament de Barcelona, tant amb Narcís Serra com amb Pasqual Maragall. Després es va apartar de la política i l'any 1998 va ser nomenada per l'aleshores arcabisbe i cardenal Ricard Maria Carles, directora de Càritas Barcelona, càrrec que va ostentar fins al 2004. Avui ens acompanya en directe, quan d'aquí a un minut seran 8:45, Núria Gispert, que d'altra banda també ha estat sempre col·laboradora i gran amiga d'aquesta casa de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, on escriu fins i tot ara també regularment. Senyora Núria Gispert, bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos matinant i moltes felicitats per aquest reconeixement tan important.
Gràcies d'haver-me felicitat, no? Però jo, quan m'ho van dir-ho, la veritat, no em creia que havia de rebre aquesta medalla. Aquesta medalla, evidentment, la rebo jo, però vull dir, la rep quantitat de gent que ha treballat amb mi, que són els que m'han ajudat a poder fer, posar un granet de sorra a dintre de Barcelona, a dintre de Catalunya i inclús dintre d'Espanya, perquè també vaig ser presidenta de Càritas Espanyola, a dintre d'Espanya, un granet perquè la gent pogués tenir, doncs, una millor vida, pogués haver-hi una societat més solidària, i aquest ha sigut l'objectiu des de que jo tenia, doncs, 14 o 15 anys.
Com resumiria, si ho pogués fer sintèticament, el que ha estat l'evolució de la seva vida en uns moments de grans contrastos, de grans esperances i grans decepcions?
Miri, jo penso, i a vegades, no sé, faig com una meditació, penso que la meva vida ha sigut com un carret de fil, que sempre hi ha hagut l'eix vertebrador de tot això, penso, i el meu compromís sempre ha sigut un compromís cristià, el que m'ha fet fer les coses, però que en uns moments determinats ha sigut de color blanc, en uns moments determinats ha sigut de color verd, en altres de color vermell, però que sempre, com si diguéssim, he fet aquest compromís. Jo dec moltíssim als meus pares, que eren unes persones compromeses, dec moltíssim a l'escola que vaig anar, jo penso que era un col·legi religiós, i elles em van donar els valors suficients per poder lluitar amb aquest món tan canviant, tan diferent, etc. Sempre mirant un punt de referència, que per mi el punt de referència és la figura de Jesús de Natzaret.
Una figura que podem encarnar en el nostre món
De moltes maneres, no? Jo inclús jo moltes vegades quan explico, oi, per què vostè pensa així, miri, jo quan era petita tenia una nina que anava amb un gorro, no? I aquesta nina tenia com quatre cares i el gorro li tapava les quatre cares, amb una reia, l'altra plorava, bueno, l'altra exactament en aquest moment no recordo què feia. Per tant, jo penso que Jesús és una persona que cada persona la veu diferent, però que en el fons és la mateixa persona i és aquest de Jesús de Nazaret. Ara, hi ha unes coses que no les podem canviar. És una persona que es dona als altres, que està al costat dels febles, que està al costat dels que pateixen, que quan ha de protestar també protesta. Ell treu en els fariseus, els treu del temple perquè veu que estan allà fent un gran negoci. Per tant, no sé, m'agrada tant aquest Sant Pare, per exemple, perquè a cada acte que hi ha, ara mateix quan va anar, tant que es va lluitar aquí a Catalunya i concretament a Barcelona, sobretot el tema de la immigració, quan va anar ara a Lampedusa, va dir unes paraules que, la veritat, em van tocar el cor, perquè eren aquelles mateixes paraules que jo fa 10 anys deia, no?
Sí.
I que no les entenien molta gent.
Efectivament, vostè, per exemple, va viure com a directora de Càritas una campanya molt forta de tancament
d'immigrants, sí,
a principis de l'any 2001 en diferents esglésies, i es va visualitzar aquí a Catalunya una mica el mateix esperit del Papa Francesc, aquesta església compromesa amb els més exclosos, amb aquella famosa frase de mossèn Vidal Aunós, que el cel sigui, el rector aleshores de la parròquia del Pi, que deia la llei de l'Evangeli és més important que la llei d'estrangeria. No? Segur que el Papa faria seves aquestes paraules.
Paraules. Segurament que les faria, no?
Avui ens acompanya Núria Gispert, activista social. Abans ens hem oblidat de dir que, efectivament, va ser uns mesos presidenta de Càritas Espanyola, a més d'haver estat directora de Càritas Diocesana. Hem d'afegir a les petites dades que hem dit sobre Núria Gispert, que va rebre l'any 2000 la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, i també que ha estat regidora concretament entre els anys 1979 i 1995. També Núria Gispert doncs, s'ha dedicat a col·laborar amb diferents fundacions i institucions socials. Va col·laborar, per exemple, en la fundació de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar als anys 70.
Ui, això ja fa molts anys.
Sí, per això que hem parlat primer del present i ara hem recordat una cosa també de fa molts anys. Algun detall de la seva vida que l'hagi marcada especialment ja per acabar?
Ai... No ho sé, mira, jo penso que m'ha marcat doncs, la meva família. Jo tinc una gran estimació a la família. I la família m'ha ajudat tant en aquest camí de compromís que no els hi puc agrair. Vull dir que aquestes medalles, tant la Creu de Sant Jordi com aquesta que em donen, els hi haig de donar amb ells. Perquè han tingut tanta paciència, hem estat sempre units amb tot, ells també se n'han enterat de tot, que jo aquí faig un cant, o sigui, he pogut fer tot això gràcies a la família que tinc.
A la família que li va permetre créixer, i a la família actual, el seu marit, els seus fills i nets, no?
Sí, sí, tota la família, no? Uh-huh. O sigui, quan vaig néixer tenia una família, s'ha anat engrandint, i aquesta família que s'ha engrandit, doncs jo crec que ha sigut per mi el que m'ha pogut marcar, per dir-ho així, perquè em donguessin aquestes medalles. I a més, jo penso una altra cosa, doncs que el que he anat sembrant doncs, tampoc no ha sigut inútil, sinó que avui em trobo moltíssima gent que em saluda, etc. I diu, escolta'm, ara sóc abogat. I, escolta'm, jo vaig agafar aquell nano que estava en una desestructuració total.
Uh-huh. Avui ens ha acompanyat en els minuts de l'entrevista, abans de la tertúlia, Núria Gispert, que als seus 76 anys podem dir que segueix compromesa, ara d'una altra manera, no pas com abans, però també compromesa amb la societat.
Sí.
Que vagi molt bé, moltes felicitats. La medalla d'honor del Parlament de Catalunya hem de dir que és una distinció que es va crear ara fa només 2 anys. El primer guardonat va ser Pep Guardiola, ni més ni menys. L'any passat va ser Càritas Barcelona, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, si no recordo malament, i ara doncs tres guardonades... Perdó, amb Òmnium Cultural. Sí, disculpi, ho he dit malament. Amb Òmnium Cultural... I també Càritas Barcelona, institució que havia dirigit la mateixa Núria Gispert, i ara doncs, Núria Gispert, Anna Veiga i Carme Ruscalleda. Novament, felicitats. No l'acomiadem perquè ara, després d'una petita pausa, començarem la tertúlia i la invitem a quedar-se, com ja ha fet moltes vegades en aquesta casa. Bon dia, senyora Gispert.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens la pruna morada o groga a 2,49 euros al quilo.
I les mongetes amples en format estalvi a 1,99 la bossa d'un quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Preus vàlids a la península.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
obrim ja el temps de tertúlia d'actualitat. Avui, a més de Núria Gispert, que és col·laboradora de diferents entitats i membre del Consell Assessor de la Fundació Pere Tarrés, ens ha acompanyat en l'entrevista, també comptem amb la presència de l'advocat, periodista i director del Matí Digital, Joan Safont. Bon dia, senyor Safont.
Bon dia, bon dia.
Com estem?
Molt bé. Content d'acompanyar-vos.
Nosaltres també molt content que sigui vostè amb nosaltres. En aquest cas tenim un jove periodista acompanyat per una veterana activista com és Núria Gispert. Novament, bon dia, senyora
Gispert.
Bon
dia, bon dia.
Avui comentem l'actualitat, una actualitat molt marcada per tot el tema del cas Bárcenas. Senyors, hi ha alguna cosa nova que es pugui dir o com ho veuen?
Home, el cas nova, no, de moment no n'hi ha més de les moltes que ja tenim. El problema és que no tenim cap resposta de les persones que surten referenciades en aquests papers. Sembla escandalós ja no que apareguin, sinó que, havent aparegut insinuacions evidents o proves de la possible cobrament del president del govern, aquest no es digni a donar-ne ni una explicació.
Cobraments de sobresous, que seria una cosa doncs il·legal, sobretot tenint en compte que en alguns moments dels que diu el paper era ministre.
No, i a més, il·legal perquè eren cobraments no declarats i, per tant, en una comptabilitat B.
Clar.
Que per tant, quan diu no, mostrem la declaració de llicència, la declaració de renta, sí, però aquests cobraments, en teoria, no apareixen en aquesta declaració. És igual, el que hauria de fer és defensar-se i, de moment, no donar cap resposta i, per tant, estem orfes d'explicació.
Ens caldria una explicació ara, tenint en compte que sembla que canvia una mica d'estratègia Luis Bárcenas.
Home, Luis Bárcenas ara s'ha quedat sense advocat i potser, clar, el seu advocat potser, entre cometes, és un director de diari, en aquest sentit.
Es refereix vostè a Pedro J. Ramírez.
Exacte.
Núria Gispert, com ho veu vostè?
Miri, jo veig que és difícil tot aquest tema. A mi, jo, quan el van posar a la presó, ja vaig pensar que començaria a estirar el fil.
Estirar
la manta, vull dir, em sembla que ell inclús amb alguna declaració ho va dir-ho, sí. I per tant aquí ho pot sortir tot. Ara, jo crec que hi ha dues coses. Primera, què esperem la gent de tot això? Jo crec que la gent està esperant el que vostè deia, que ell... El senyor
Mariano Rajoy, concretament, que és l'actual president del govern. Per tant,
el president del govern ha de donar una confiança a la nació. I donar una confiança és a dir, escolteu-me, això va passar, no va passar, inclús si va passar. Perquè si va passar, o és mentida tot això, i us ho puc demostrar i tot això. I bueno, jo crec que això calmaria, però això dona una inseguretat. La gent necessita punts de referència, i en aquest moment no té cap punt de referència. Per tant, no és un barco sense guia. Això és el que jo veig.
Sí que és veritat que alguns dirigents del PP i el mateix Rajoy...
Ah, bueno, tots
mesos,
tots
han dit que és fals.
Sí.
Això sí que s'ha dit, el que passa és que clar, potser d'una manera...
També es diu d'una manera molt eclèctica, segons com. I també hi ha gent que ha dit, per exemple, la senyora Esperança Aguirre, pues diu, escolta'm tu, si hi ha una cosa dolenta, aquí s'explica i tot el que vulgui. O sigui, ha sortit, és l'única que ha sortit dient el que vol el públic.
El curiós de l'assumpte és que el senyor Bárcenas era fins fa 4 dies el tresorer del partit. És a dir, era un home de l'estricta confiança de la direcció del partit que encapçalava el president del govern. O sigui que...
Alguns defensen que fins fa més temps, altres diuen que va continuar anant pel despatx fa poc.
Però alguna confiança es tenia en aquestes dues persones com per mereixer una explicació quin tipus de relació tenien o quin tipus de veracitat tenen aquestes acusacions. En tot cas... tenir un govern pel qual pesa l'acusació de sobresous i de repartiment de diners, repartiment de diners, a més, provenents de contractes, de suborns, de cobrament de finançament il·legal. Home, no és l'escenari ideal per, ni per la recuperació econòmica, ni per l'estabilitat política, ni...
Ni per la confiança dels ciutadans.
Ni per la confiança dels ciutadans. No sé.
Bé, doncs, ara, si fem una mica de política ficció, tenint en compte el que es va veure ahir, per exemple, al Congrés dels Diputats,
van
un distanciament molt gran entre govern i oposició, precisament per aquest cas.
Van desaparèixer.
Home, és que si està discutint la llei de transparència i el president és opac, sembla un contrasentit.
No té sentit.
Exacte, exacte.
I com poden evolucionar les coses? Perquè aquí, en principi, Rajoy no pensa que hagi de prendre cap decisió, ni dimitir o ni destituir ningú, de moment, pel que sembla, perquè no creu en l'autenticitat de tot això. Pot ser que accepti anar al Congrés a donar algunes explicacions o que es faci un debat monogràfic, com es va fer, si vostès recorden, amb aquell famós cas Juan Guerra fa uns anys.
Sí, tant,
fa més de 20 anys.
Home, com deia la senyora Gispert, aquí el Bárcenas, el principal personatge de la trama, encara es deu guardar molts rocs a la faixa, es deu guardar molta manta per estirar. Mm-hmm. Per tant, veurem com què van sortint. La portada del Mundo de l'altre dia, amb aquell full retallat,
sí.
era la primera... prova de dir, tinc això, i això, comencem, perquè no crec que cremin tot ni el mateix Bárcenas ni el director del Mundo, Pedro J. Ramírez, cremin tots els asos que puguin tenir a la màniga, cremin tota l'artilleria en una sola vegada. Jo penso que els propers dies aniran sortint coses, això és un tour de force, a veure qui pot més dels dos, no?
Però a banda d'això, aquí també hi ha la clau de que ell passi a reconèixer uns fets suposadament delictius, o que això sí que pot fer canviar les coses,
sí.
El fet que ell canviï d'estratègia, Bárcenas.
Jo penso que continuarà, perquè ara ja ha passat de negar qualsevol tipus de relació amb aquells papers que havien sortit al País a ser ell el principal subministrador de papers, perquè al Mundo no li arriba... a través d'unes fotocòpies que no són filtrades.
Sí, no li cau del cel.
Sinó que el Pedro J. Ramírez fa un article de 4 hores con Bárcenas, el qual diu que l'ha anat a veure a la presó i li ha donat aquell paper, i que aquell paper ell l'ha portat després a Fiscalia o o als jutjats. O sigui que ara ja Bárcenas ha passat de negar-ho tot a posar en marxa la seva defensa amb un atac dient, sí, d'acord, he fet això, però aquí... tots sucats, no? Tots
és el que es diu...
Ha posat el ventilador.
Exacte.
I ha tret cartes amagades, potser, sí, no? Allò que es diu, també.
No, sí, però jo penso que el president del govern té un sistema d'actuar, no solament en aquest cas, sinó en general, etc. Quan hi havia l'any passat la crisi tan forta, que feia el mateix que està fent ara. No sortia, quan deien del rescat, si se'n recorden, deia que bueno, que esperéssim, la prima de rescat estava ara pel mes de juliol a 600.
Sí, sí, ara fa un any teníem una situació, precisament,
econòmica.
Ho hem dit abans a l'informatiu, que és el primer aniversari de les mesures tan dures com la pujada de l'IVA, entre
això,
altres.
Que estava a punt d'explotar. Jo me'n recordo el Cuní, el dia que va despedir-se del programa aquest, que era el primer any que ho feia, sí. Que va dir, me'n vaig de vacacions, però potser d'aquí 3 dies hauré de baixar perquè hi haurà un bombasso terrible de tot el que està passant
un
aquí a
Espanya. Un esclat social, no?
I, en canvi, ha sigut capaç, això sí, d'anar...
d'anar paivagant els ànims una mica.
Sí,
no,
d'anar nedant i guardant la roba, que diuen els catalans.
Em sembla que és aquesta estratègia de qui dia passa un empeny i intentar que sense fer res. Els esdeveniments passin per sobre. I,
jo crec que en aquest cas també, eh?
I la marea, doncs, amaini ella sola, perquè de poc... Tampoc...
I com no té l'oposició, tampoc és una oposició forta.
Sí, sí, sí.
La millor també té coses amagades a sota, que tampoc vol que se sàpiga, que no ho sabem.
En aquest cas concret...
Perquè de cas de corrupció n'hi ha
en altres partits.
Tant,
o sigui, a més, hi ha una llista que això també demostra com està la justícia aquí, que, escolta'm, des del cas Palau, que no sé si ja és el segon o tercer any, perquè sé que va ser l'estiu que va passar.
Sí, em sembla que ara fa 4 anys.
O sigui, 4 anys.
L'any 2009 va ser.
Del tema de les ITVs, el tema Gürtel, el tema Bárcenas, l'era d'Andalusia...
El famós cas campió aquest, que sembla que compromet l'exministre José Blanco.
Després l'altre cas, que no me'n recordo quin nom li van donar, perquè com a cada cas que estava implicat l'alcalde de Santa Coloma...
Sí, el cas Pretòria.
Pretòria, el cas Pretòria, i no se n'ha solucionat ni un.
I sobretot que sembla que han quedat o en el no-res...
O en el no-res.
O en el col·lapse.
M'imagino que bona part d'ells estan... encara subjudicés, estan esperant que s'obri el procés, però en tot cas la confiança ciutadana en la justícia i en la política
és nul·la
i avança cap a la desaparició gairebé.
Sí, ha pronunciat vostè una paraula molt important. Estar subjudice vol dir que hi ha secret de sumari i vol dir això que en molts processos judicials els ciutadans que sempre volem estar informats no podem saber què passa. Sí, sí, sí. Però sí que hi ha una dimensió política i sobretot moral que aquí sí que
no, home, jo
ha
crec...
de tenir una porta oberta a la informació.
No, i crec que els mitjans de comunicació, per exemple, en aquest moment, amb el cas Breton, que és un cas, que és clar, és un cas d'aquell diari que sortia quan jo era petita, que es deia Caso, és una cosa terrible.
Recordem que José Breton, un home que presumptament va matar els seus fills, ha estat jutjat aquests dies.
Aquests dies, doncs, i fan, bueno, una salsa i expliquen i tot. Jo crec que és per tapar tot l'altre, no? Perquè és molt vendible.
La premsa de successos sempre ha sigut una premsa...
No, és que no és de successos.
Còmode amb l'estat quo i amb el poder, perquè és com carnassa...
Carnassa. Estan donant carnassa al públic perquè no se'n doni compte de tot el que està passant.
Ara, això no vol dir que no se n'hagi de parlar de casos tan terribles
com aquest.
O els de la violència domèstica, que també són.
Però potser en aquests casos de premsa de successos, aquesta, com el cas Breton que deia la senyora Gispert, hi ha un punt d'adhesiva salsa, d'adhesiva recrear-s'hi.
Sí.
Recrear-s'hi amb el detall, amb la cosa...
Que si han desaparegut un os, que si... Macabre. O sigui, però això no ho fa la... Bueno, també suposo perquè no la conec, però vull dir, no ho fa solament la premsa sensacionalista, sinó que ho fan... Totes les televisions ho fan, on sigui, ho fa tothom, ho explica.
Com deien vostès, el poder de torno, el govern de torno ja li va bé perquè es desvia l'atenció.
Per això.
L'exemple que deia el Caso, doncs durant el franquisme, el Caso i el Dicen i el...
Sí, la premsa esportiva, no?, que també desviava l'atenció.
Sí, això.
Però aquest punt de... Jo no vaig viure perquè sóc jove, però el fet aquest de que hi haguessin aquests diaris que no parlaven de política i parlaven, en canvi, doncs, de saltadors de corrals i de...
Sí.
I aquestes coses, doncs, clar, això...
Home, feia... sí, van ser uns punts de referència perquè no la gent
perdés la gana. Sí, a més quedava bé la policia.
Clar, sempre molt bé.
I els jutges condemnant-los, doncs, encara més bé. Sí.
Bé, aquí tenim... Estem molt privilegiats avui a la tertúlia perquè tenim Núria Gispert, que va viure la clandestinitat i el franquisme, i tenim Joan Safont, que tot i que és molt jove, ho ha dit ell, ha investigat molt i ha estudiat molt sobre la guerra civil i el franquisme. Per tant, tenim aquí dues persones que saben una mica del que ha passat a la història recent de Catalunya i d'Espanya. Bé, podríem seguir dient moltes coses del cas Bárcenas i del que pot passar, però només una resposta sí o no. Creuen que Rajoy compareixerà aviat al Congrés per donar explicacions o d'alguna manera?
Potser amb algun plasma o d'alguna manera de... tecnològicament diferida, però...
Que no permeti preguntes.
Sí. No vol preguntes. No vol preguntes.
Sí, això ja ho hem vist en altres àmbits, com vostès han recordat. Bé, hem de parlar també...
D'Egipte.
Sí, d'Egipte parlarem, però si els sembla parlem primer del dret a decidir i d'algunes declaracions que s'han fet aquests dies. Per exemple, hi ha l'enquesta del CIS que diu que més del 80% dels catalans desaproven la manera com el govern espanyol tracta l'autogovern català, i també doncs, a partir d'algunes declaracions que ha fet Artur Mas des del Brasil, on està de visita. Diu que si Espanya no autoritza la consulta...
Ho farà amb la llei catalana.
Sí. De tot això, què en pensen?
Home, aquestes dades del CIS, d'aquest 80%, demostren que això no és una manipulació d'una èlit que intenta lluites de poder, sinó que és un sentiment molt arrelat, i per tant aquest 80% s'hauria de llegir també en els despatxos de Moncloa i en els despatxos de, dels principals ministeris, perquè...
Per exemple, el Ministeri d'Hisenda, de Cristóbal
Montoro. Exacte, exacte.
Perquè es parla de tracte a Catalunya, i aquí els, aquests 8 de cada 10 catalans segurament no són tots independentistes o sobiranistes, sí, sinó que hi ha molta gent que se sent maltractada.
Sí, però el fer el pas de dir em sento maltractat, em sento bé, ultratjat en el meu... I ara no només amb el meu sentiment, sinó amb la meva economia, amb el meu... amb la meva pensió, amb el meu estat del benestar, amb les meves infraestructures, amb tot, fer el pas d'aquí, d'aquest sentiment de genuí, de ser tractat discriminatòriament i tractat injustament, a fer el pas a sentir-te cada vegada més deslligat d'aquest estat, sí, sí, que et tracta així, és molt fàcil. I, per tant, la màquina, moltes vegades, la màquina... Els senyors, l'elit que posa la màquina d'independentistes a funcionar, no és a la plaça de Sant Jaume, sinó al Palau de la Moncloa o del Congrés dels Diputats.
Això es diu molt últimament i, de fet, algun dia m'agradaria que poguéssim debatre aquesta qüestió en profunditat, perquè segur que hi ha molts matisos i molts grisos, però sí, vaja, aquest comentari que diu
això
vostè...
Això ha sigut un punt votat, però referia que és molt fàcil desvincular-te amb aquests... injust tractament que un 80% ja dels catalans ja senten, és molt fàcil que cada vegada augmenti més la xifra d'independentistes.
A més, segons el CIS, Centre d'Investigacions Sociològiques, exacte, que és un organisme estatal, no sospitós en aquest cas de fer cap cuina una mica en un sentit o en un altre.
No, jo estic d'acord absolutament amb ell. Si volen fer independentistes, doncs que cada vegada ho facin més. Fent pues, totes les retallades, no donant els diners, tractant com tracten a Catalunya, etc. Vull dir, és una cosa clara, veure la gent... i això s'ha hagut de fer, no és que hagi, no és que la Generalitat ho hagi volgut fer, el treure la paga, per exemple, pues, que serà ara de l'estiu, no? Que pues, tots els funcionaris que estan, que em sembla que són més de 200.000, doncs se'ls treu la paga per poder no despedir ningú. Això, i em sembla que les notícies ho explicava la Joana Ortega, la vicepresidenta. Doncs, escolta'm, la persona ho notarà, vol dir que no... això vol dir doncs, que no aniran de vacances, que retallaran tot el que podran de la vida familiar, de les botigues, del petit empresari, etc., dels restaurants, de tot això. Això què fa? Quin té la culpa? Perquè la gent de les coses sempre diu i quin té la culpa de tot això? I si ens tornessin, i a més, doncs com és veritat, doncs els mitjans de comunicació diuen és que ens deuen tants diners, és que amb això podríem pagar amb els diners que d'això, el benestar social, l'ensenyament, etc.
Clar, hi ha diverses qüestions aquí. Una cosa és els diners pendents de pagar a però, Catalunya, i una altra cosa és el dèficit fiscal.
En aquest sentit, jo el que volia afegir, si em permeteu, és que no només es fan aquestes polítiques, sinó que, a més, hi ha un punt d'ofensa gratuïta, no? Moltes vegades en les pròpies declaracions del ministre Montoro hi ha un punt de fatxenderia i de
enriure-se'n.
Sí, sí, d'ofensa, no? Diu, l'altre dia, també ja hi havia l'exemple, no? Això, que Espanya era la que mantenia Catalunya i no a l'inrevés, amb aquest punt de dir, sobre encara us queixeu... amb un punt d'humiliació afegida al maltracte, no?
De fet, Núria Gispert, que té una vida política al darrere, podria dir moltes coses de partits polítics, com ara, per exemple, el PSC, on vostè havia militat en el passat, un partit que no té cap tradició independentista, però té uns moviments interns molt interessants, també en la línia del que comentaven. Hi ha estat notícia aquesta setmana, si vol opinar, senyora Gispert.
No, a veure, jo penso que això...
Normal.
No, jo penso que això no ve d'ara, el del PSC. Jo penso que almenys fa 10 o 12 anys que tot això, en el moment en què hi ha tot un grup del que és el Baix Llobregat, per dir-ho així, els antics capitans que comencen a veure's que tenen poder, perquè tenen poder a través dels ajuntaments, doncs ells no es volen, com si diguéssim, de dir, escolta'm, nosaltres no som la gent que fa les campanyes i que us dona els vots. Nosaltres volem també manar, i aquí es produeix, jo ara no recordo l'any, però bueno, per tant tampoc ho tinc preparat, si no
m'ho hagués... No,
però vull dir que de l'any, jo crec que era l'any 95, si no recordo malament, hi ha un congrés que és el Congrés de Sitges, sí. I llavors aquest congrés és el que, bueno...
Deixa
passa...
enrere l'etapa de Raimon Obiols.
Però que bé, fixi's bé quina cosa, eh? La causa ve per tot el tema Filesa. O sigui, el mateix de Bárcenas, perquè el Raimon Obiols no està d'acord amb que s'hagi fet el tema Filesa en sense ell haver-se'n enterat. O sigui, miri quina cosa.
Sí, sí. I es va crear una direcció conjunta amb Narcís Serra i Pasqual Maragall, no?
La primera vegada van posar el Josep Montilla, el van posar de secretari general i de president al Raimon.
Sí, Raimon
i després... Llavors va ser quan va aparèixer el Narcís Serra com a secretari general, uh-huh. Però vull dir que tot això comença, o sigui no, és una cosa que fa molts anys
que ve de lluny. Allò que es diu de les dues ànimes.
El que passa que han anat canviant, perquè primer es van dir nou cicle, després es van dir, no sé, avancem o no sé què, després es van dir nou... O sigui, han passat
això,
per molt...
Això l'únic que demostra és que aquests moviments que estan succeint a Catalunya del dret a decidir, de la sobirania, són uns moviments transversals que afecten a la pràctica totalitat dels partits. I, per tant, un partit com el PSC, que ha tingut un paper central a la política catalana, també es veu partit per la meitat per aquest debat.
Per
no
això.
És un debat que es pugui centrar només en Convergència o Esquerra, uh-huh. o Iniciativa, sinó que pràcticament tots es veuen mediatitzat per aquest debat.
Bé, avui amb el periodista i advocat Joan Safont i amb l'activista social i nova medalla d'honor del Parlament de Catalunya, Núria Gispert, hem parlat de l'actualitat. No ens queda temps de parlar d'Egipte. Potser, si volen, com a titular valoratiu, com creuen que pot evolucionar la situació d'Egipte, tal i com estan les coses, amb aquests germans musulmans que es volen fer forts?
Egipte té milers d'anys d'història.
Sí.
I ha superat moltes crisis, oi?
Sí. I encara aquest pes de la història encara deu pesar molt, amb què potser ens falta una mica de perspectiva històrica.
Segurament, segurament.
Però vaja, no anirà pitjor la situació amb després del cop d'estat o del...
Sí, jo diria que és un cop d'estat, no?
Sí.
Almenys la meva poca formació política.
Quan els militars surten de les casernes per fer política...
Malament
rai.
Ho deixem aquí. I això que no tenim Arcadi Oliveres, que finalment no ha pogut venir, ho lamentem, però des d'aquí també el saludem i li desitgem que vagi molt bé un acte que es farà aquest diumenge, que és una assemblea de procés constituent, un nou moviment que encapçala el mateix Arcadi Oliveres juntament amb Teresa Forcades a la Salle Bonanova, Barcelona. Gràcies, Núria Gispert i Joan Safont, per haver-nos acompanyat. Bon dia i fins un altre
dia.
Bon estiu, si no ens veiem abans.
Gràcies.
Adéu-siau. Passen 2 minuts de les 9, ara els titulars amb la Sara Cru. Després parlarem de consum. Avui de les compres per internet amb el director de l'Agència Catalana del Consum, que ens acompanyarà també aquí en directe, Alfons Conesa, juntament amb la Carla Gràcia. També tindrem el comentari de Manuel Milian Mestre. Entrevistarem el director territorial de l'ONCE a Catalunya, que ens parlarà d'un projecte d'aquesta entitat per a diabètics. I també parlarem de nutrició i salut amb Maria Josep Rosselló. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. El jutge del cas Gürtel ha citat a declarar avui com a testimoni el director del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez. Dilluns vinent també ho haurà de tornar fent aquest cas com a imputat l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Pablo Ruz els ha citat perquè donin explicacions dels papers originals de Bárcenas publicats en aquest diari que reflecteixen la suposada comptabilitat B del Partit Popular. Com dèiem, Pedro J. Ramírez està citat a declarar avui a 2:15 del matí. Catalunya va ser l'any 2011 la tercera comunitat que més va aportar al sistema financer autonòmic i la desena en recursos rebuts, lleugerament per sota de la mitjana. La Generalitat ha fet aquest càlcul a partir de les dades sobre la liquidació del model que el Ministeri d'Economia ha enviat al departament que dirigeix Andreu Mas-Colell. El 2010, sempre també segons la Generalitat, Catalunya també va ser la tercera que més va aportar a la Caixa Comuna per càpita per darrere de Madrid i les Balears. Els conductors dels autobusos de Barcelona faran vaga indefinida a partir d'avui. Des d'avui, per tant, els autobusos de Barcelona faran vaga des de les 11 del matí fins les 4 de la tarda. La Generalitat ha decretat uns serveis mínims del 20% a tota la xarxa. A partir de demà divendres i de manera indefinida, les aturades es faran des de les 9 fins les 11 del matí amb uns serveis mínims del 20% i des de les 4 a les 6 de la tarda, en què circularan el 40% dels autobusos habituals. Marxem cap a l'exterior perquè el primer ministre de Luxemburg, Jean-Claude Juncker, ha presentat la seva dimissió. Ho va fer ahir després de perdre la confiança dels seus socis al govern arran de les irregularitats detectades als serveis secrets del país. Abans d'anunciar la dimissió, però, el cap del govern luxemburguès ha negat les acusacions de la comissió d'investigació. I en esport s'ha presentat la reforma dels estatuts de futbol del Futbol Club Barcelona, que servirà per limitar l'endeutament de les juntes directives, excepte això sí en el cas de la construcció d'un nou estadi. Aquests estatuts també incrementen a 5 anys de soci el temps necessari per aspirar a aconseguir un abonament i a 10 anys per ser candidat a president. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb tota la informació del dia a les 10 del matí. Fins ara.
Els pares tenen l'obligació de verificar les modalitats amb què es realitza l'educació sexual en les institucions educatives, a fi de controlar que un tema tan important i delicat sigui afrontat de forma apropiada. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Ara tens el bonítol del Cantàbric al tall a 7,99 € al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Preus vàlids a la península.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Tot el que necessites saber sobre els teus drets com a consumidor a Plusvàlua del Primer Cafè.
Passen 7 minuts i mig de les 9. Ara és el moment de començar la nostra secció, el nostre espai de consum, des de la segona hora del Primer Cafè de Ràdio Estel els dijous, sempre amb la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum. Abans us expliquem breument que Ràdio Estel regala 10 entrades dobles per a cadascun dels dies de l'espectacle preestrena del documental Jo Crec. Serà el dia 18 de juliol a 8:45 del vespre al Cinema Comèdia de Barcelona. L'únic que heu de fer per inscriure's i participar en el sorteig que farem aquí és entrar al web www.radioestel.cat. I avui parlant de webs i d'internet, precisament parlarem de la compra per internet, que és una modalitat de compra a distància que prolifera molt últimament, fruit de la creixent familiarització dels ciutadans amb les noves tecnologies. La comoditat d'adquirir des d'un llibre fins a un bitllet d'avió sense moure'ns de casa, passant per molts altres productes i serveis, fa que alguns consumidors es decantin per aquesta nova modalitat de compra. D'altra banda, les empreses proveïdores que utilitzen aquest sistema poden estalviar-se costos de distribució i, per tant, oferir productes i serveis a preus competitius. Per això és important tenir present algunes precaucions que avui comentarem. Saludem la Carla Gràcia, directora del programa Plusvàlua de Ràdio Estel. Carla, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Com estem?
Molt bé, com cada dijous.
Com cada dijous i, a més, hores després d'haver estat aquí ahir en el programa 2 d'avui.
Com a escriptora invitada i molt contenta. I avui, Plusvàlua, com
bé.
Cada dijous de 8 a 9 del vespre.
Saludem Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum. Bon dia, senyor Conesa.
Molt bon dia.
Bé, parlant de compres per internet, avui primer li preguntem com podem identificar una pàgina web segura i abans de comprar per internet què hem de comprovar, perquè fer-ho així alegrement tampoc és recomanable.
No, no, i tant. Pensem que, tal com és molt bé, internet és un sistema que permet fer compres, fer contractacions d'una manera ràpida, des de casa, davant doncs, de la pantalla de la televisió, de l'ordinador, i que, per tant, és una manera àgil. Però també hem de pensar que ha de ser àgil, però també ha de ser segura. I pensem que moltes vegades ens costa donar dades personals i, a més, dades tan, diguem-ne, tan perilloses, si se'n fa un mal ús, com són la targeta de crèdit, la numeració de targeta de crèdit, com és el compte bancari, com són una sèrie de dades que són molt nostres i que, a més, si algú les té i les utilitza malament, ens pot perjudicar amb la nostra economia. I moltes vegades, davant de l'ordinador, no es té aquesta precaució, aquesta cura de veure a qui les donem, perquè allà a la pantalla només hi ha que imatges, que informació, que, diguem-ne, que lletres i números. Però no hi ha la cara d'una persona o moltes vegades saber qui hi ha darrere. Per tant, hem d'anar a pàgines segures. I aquestes pàgines segures com s'identifiquen? En primer lloc, i és molt fàcil, una pàgina segura, la seva adreça electrònica passa d'un HTTP a un HTTPS. S, indicatiu de seguretat. A més, quan tenim la pàgina oberta, veurem que en la part inferior, dreta o esquerra, hi ha un cadenat tancat. Si nosaltres cliquem sobre aquest cadenat, se'ns obrirà doncs el certificat de seguretat. O sigui que sabem que és una pàgina segura, certificat, que precisament un dels que és molt normal és el certificat online, que certificat online, a més, fa el segell de confiança online. Confiança online és una associació sense ànim de lucre, és una associació que té el reconeixement de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació, el CETSI, de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de l'Institut Nacional de Consum. És l'Associació Espanyola que, a més, és la que controla també un dels seus socis, el tema de les pàgines Robinson, que és l'Associació Espanyola d'Economia Digital. I l'altra part de Confiança Online és Redes, que és una entitat pública del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Per tant, Confiança Online, i n'hi ha altres, però Confiança Online té totes les característiques i tot el suport de que una pàgina que tingui el segell de Confiança Online és una pàgina verdaderament segura.
Ja sabeu, amics oients, que podeu compartir les vostres experiències, les vostres preocupacions amb nosaltres. Si voleu fer pública alguna denúncia d'una situació injusta o d'una mala pràctica en la compra-venda per internet, podeu trucar-nos sempre que vulgueu dir-nos qualsevol cosa al 93-409-2772, 93-409-2772. Avui, sobre compres per internet.
Però tinguem en compte que si la pàgina, per exemple, és una pàgina normal, si veiem que no hi ha tota una sèrie d'informació que és necessària. La identificació d'aquesta pàgina amb nom, adreça del responsable, el telèfon, tot allò que ens permetés contactar amb ells en cas que tinguéssim qualsevol problema. Si no hi ha tota aquesta informació, no hi comprem. Passem a una altra pàgina. Assegurem-nos perquè són les nostres dades i poden ser mal utilitzades.
Avui amb el nostre col·laborador, el director de l'Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, parlem de compres per internet. Carla, moltes coses per comentar. Insistim que avui els oients poden participar, especialment recomanem la vostra participació. Truqueu-nos al 93-409-2772.
Quina informació ens ha de donar la botiga virtual, senyor Conesa? Perquè a vegades veiem tantes coses i tantes imatges que no sabem exactament com identificar una, no només una pàgina web segura, sinó una compra segura.
Bé, en primer lloc, i és bàsic, s'ha d'identificar el venedor, amb tot el que dèiem abans. Totes les dades, des del NIF, adreça, població, telèfon, tota la forma de connectar amb ell, que sapiguem qui és. En segon lloc, ens ha d'informar com formalitzar la compra, quins requisits, quin procediment hem de seguir. Les característiques del producte o servei que ens ofereix, des del tipus de producte, la qualitat, les possibilitats de consum, o sigui, tot el que fa referència en aquella oferta que se'ns fa. El preu total. Pensem que el preu total és el preu amb impostos inclosos.
I tenint en compte que a vegades per internet se'ns cobra una mica més per fer el servei de compra via
això,
internet.
Aquest cost d'ús se'ns ha d'anunciar. I com? Que se'ns ha d'anunciar aquest cost d'ús i també se'ns ha d'anunciar si hi ha despeses de lliurament. Tot això no pot anar dins del preu total. Són dos apartats que s'han de comunicar doncs d'una forma separada. Com se'ns envia la modalitat i també el termini màxim de lliurament. Un altre tema molt important que té l'obligació d'informar-nos a qualsevol oferta, qualsevol venedor per la xarxa, per internet, que és del dret de desistiment. El sistema de devolució.
Recordem per als oients, el dret de desistiment és una setmana.
Són 7 dies.
7 dies.
7 dies.
Que en qualsevol moment ens podem fer enrere de la compra i no ens poden cobrar res.
I no ens poden cobrar res. Pensem que, a més, no cal ni que nosaltres justifiquem res. Vull dir, nosaltres rebem el producte i des de rebre el producte. O des del moment en què fem el contracte, i el contracte aquest és real perquè rebem ja la confirmació per part doncs, de l'ofertant, automàticament tenim 7 dies per desistir, sense haver de donar... I és que, a més, ens ho han d'avisar, o sigui, ens han d'informar d'aquest dret de desistiment. Són 7 dies que, a partir de l'any que ve, per la nova... O sigui, la directiva de la directiva d'informació al consumidor, la nova directiva que s'aplicarà a partir del 2014, el dret de desistiment passarà de 7 a 14. Però avui per avui són 7 dies. Per tant, no la liem. Són 7 dies els que tenim per desistir.
Imagino també quines garanties.
Després el sistema de devolució, de com s'ha de fer, tinguem en compte que si una cosa defectuosa l'hem d'enviar, però ens han de dir com ho podem tornar-ho. Les modalitats de pagament, les garanties del servei postvenda, perquè, lògicament, si comprem un producte, té els 2 anys de garantia, és un producte nou, i si està adherida a un sistema doncs, de resolució extrajudicial de conflictes, que és l'arbitratge, doncs ens ho ha de dir i ens ha d'informar. I després pensem que tenim tot el dret a que el contracte prèviament ens enviï doncs, un model del contracte que nosaltres després acceptarem.
Per tant, són informacions que han de sortir, màxima transparència en les webs.
Completament.
I un cop feta la comanda, senyor Conesa, en quin termini hem de rebre el justificant de recepció i en el cas de les reserves electròniques fallides, què ens aconsella vostè?
En primera, nosaltres, que és el que dèiem abans, a partir del moment en què si és un contracte i a partir serà del moment en què es confirmi, o sigui, s'inici el termini del dret de desistiment, és quan rebem doncs, la recepció de comanda i l'acceptació, que és un termini màxim de 3 dies. En 3 dies nosaltres hem de tenir aquesta informació. I si resulta que a vegades passa que nosaltres fem una comanda i per lo que sigui doncs hi ha uns errors o no es confirma la comanda o el contracte, tinguem precaució, recollim tota aquesta informació pels mitjans que tinguem, imprimim-ho, tinguem-ho, guardem-ho, per dues raons. Primera, perquè puguem demostrar que no s'ha confirmat ni la compra o no s'ha confirmat el contracte i, per tant, no ens poden cobrar res. I si per aquelles coses doncs, ens vingués algun càrrec, podem reclamar directament doncs, en el venedor, en el responsable de la pàgina web o directament també a la nostra entitat financera, en l'avisor de la targeta, perquè se'ns retorni els diners que ens hagin cobrat, si és que s'ha produït.
Senyor Conès, a vegades quan comprem un producte, a l'últim moment no està disponible perquè s'han exhaurit els darrers exemplars o bé perquè hi ha algun canvi a última hora. En quin termini hem de rebre aquest producte?
Bé, aquí hi ha dos aspectes a tenir en compte. En primer lloc, qualsevol compra que fem hem de rebre-la amb un termini màxim de 30 dies. El tema s'ha exhaurit. En aquí, doncs, automàticament el venedor té l'obligació de tornar-nos els diners que nosaltres ja havíem donat l'ordre de pagament. Aquesta devolució s'ha de fer també amb un termini màxim de 30 dies. Pensem que si en aquests 30 dies no ens ho han tornat, automàticament nosaltres tenim dret a rebre el doble de lo que hem pagat. I, a més, demanar doncs, danys i perjudicis per el no compliment doncs, d'aquest contracte de compra-venda. L'altre és el fet de que se'ns pot avisar, de que en cas de que el producte doncs, es hagués acabat o el producte no estigués disponible en aquell moment, ens podrien enviar un altre producte doncs de les mateixes característiques o millors pel mateix preu i tal. Si això es produeix, automàticament aquí no hi ha un incompliment perquè hem estat avisats. El que sí, nosaltres, lògicament, tenim el dret de desistiment perquè el que ens envien no és el que hem demanat i si no ens satisfà, podem tornar-ho perfectament.
Ja sabeu, amics oients, que podeu dir la vostra. Teniu les línies obertes per entrar en directe breument i trucar-nos al 93-409-27-72-9, 3-409-2772. Qualsevol experiència, qualsevol dubte que tingueu sobre compres per internet, per exemple, comprant bitllets d'avió per viatges, que em sembla que entre els que ens escolten segur que som majoria. Si preguntem què ha comprat vostè per internet, em sembla que bitllets d'avió, oi,
bitllets
Carla, encapçala la llista.
Bitllets d'avió, sí. I llibres, a vegades, també.
També sovint, oi? Tu que tens experiència en el món editorial. Seguim endavant, perquè hi ha moltes qüestions aquí per tractar.
Sí, senyor Conesa, quan rebem un producte, com dèiem, un llibre, perquè un bitllet d'avió doncs no el rebem de la mateixa manera, però, per exemple, un llibre, quina documentació ha de portar? Quin tiquet o quina factura?
Bé, lògicament, en el moment de rebre-la, l'ha d'acompanyar doncs, totes les dades relatives a l'oferta que se'ns ha fet. Lògicament, amb l'adreça de l'establiment doncs, del venedor, perquè sapiguem i tinguem clar, en un cas de desistiment, poder-ho tornar, les condicions de pagament, aquest document de desistiment que és important i la factura o rebut. I en la factura o rebut ha de constar, doncs, a part del nom social de l'empresa i totes les dades identificatives del venedor, tota la descripció del bé comprat o del servei contractat, els imports, l'import total i, molt important, la data de la transacció i la data que nosaltres ho rebem serà la que marcarà a l'inici del dret de desistiment.
En el cas de que el producte estigui defectuós, és a dir, a vegades també hi ha persones que compren roba, per exemple, per internet. Imaginem que rebem el producte i té algun defecte. El podem tornar?
Sí. Precisament, si és un defecte, automàticament es pot tornar de forma immediata. perquè és un incompliment per part del venedor, doncs, d'aquest contracte de compra-venda que nosaltres hem fet. El producte ens ha d'arribar amb tota la qualitat, i amb totes les característiques de què se'ns ha ofert.
I hem de pagar els gastos per les despeses per
enviar-lo? Si és un tema que és defectuós, no hem de pagar res. Ja hem dit abans, en el principi, de que si en el contracte ens deien de que la devolució, els gastos, anaven a càrrec nostre, ens ho havien d'informar. Però una cosa és que nosaltres ens arribi el producte, estigui en perfectes condicions i nosaltres fem, doncs, utilitzem el dret de desistiment i el tornem, que si no ens han informat nosaltres no hem de pagar res, i l'altre és el fet de que el producte no estigui en condicions. La responsabilitat en aquest cas és total, total, total del venedor.
Doncs bé, per tant, tenim dret a desistir de la compra o del servei, tenim dret a demanar la devolució de l'import si el producte està defectuós. I ara, senyor Conesa, li preguntem en quin termini podem desistir de la compra i quan comença a comptar exactament, d'acord amb el que ens ha comentat abans.
Bé, o sigui, el termini és aquest, els 7 dies.
7 dies des del dia de la compra.
7 dies, des del dia de la recepció del producte.
De la recepció del producte,
sí, perquè, esclar, vull dir, del dia de la compra, si en tenim 30 per rebre'l...
Ja segur que no tindríem dret a desistiment.
No, quan ens arribaria, igual ja... No. O sigui,
a més, aquí hi ha rapidesa a l'hora d'assegurar-te el producte, però hi ha més lentitud que en les botigues.
Clar, no, per descomptat.
Ja, avenços i retrocessos en tot això.
Així, tenim doncs, un termini per, per rebre'l i, per tant, el desistiment comença a comptar en el moment en què rebem el producte. De la mateixa manera, com dèiem abans, que en un cas d'una contractació és a partir doncs, de què s'ha fet aquesta contractació i hem tingut la confirmació del contracte. Nosaltres podem tirar enrere durant aquests 7 dies.
Senyor Gonesa, hi ha alguns productes que no tenen aquest
aquí.
Dret.
Això és important, perquè hi ha productes que, lògicament, aquest dret de desistiment no pot ser per la seva pròpia naturalesa d'aquest producte. Pensem que no tenen dret de desistiment aquells subministraments que el producte, el seu preu, està sotmès a fluctuacions del mercat financer. Per tant, aquí no... Perquè, com que poden evolucionar d'un dia per l'altre, aleshores, aquí es podria, doncs, actuar d'una forma que no fos clara. Si no, aprofito un dia els 7 dies, torno, tal, i tot plat. Per tant, això no té dret a desistiment. Com no té dret a desistiment, els productes, aquells productes confeccionats que nosaltres hem encarregat i hem donat, doncs, totes les instruccions. Són productes personalitzats.
Una mica els fets a mida.
Els fets a mida. Uh-huh. Nosaltres podem encarregar, per exemple, doncs, que ens facin unes sabatilles o que ens facin amb el nostre nom, donem els colors, ho donem tot, i quan ens arriba diem, ara que ho veiem, els colors no m'agraden. Ho sento. Si nosaltres hem donat els colors que havien de ser, el nom que havia de posar i hem definit el que volíem, això no es pot tornar. Un altre aspecte important, totes aquelles gravacions, ja siguin sonores, vídeos, discs, programes informàtics, que haguessin estat desprecintats. Perquè, esclar, nosaltres podem haver comprat, ens arriba, ho obrim, ho gravem i ho tornem. No, si està desprecintat, no té dret a desistiment. Com tampoc té desistiment els fitxers informàtics, ja que poden ser descarregats i, per tant, vull dir, fora un frau que faria el comprador en aquest cas. Un altre tema important, i és lògic, no podem fer el dret de desistiment amb els temes de premsa, publicacions periòdiques o revistes.
Ens fem arribar al diari del dia i l'endemà diem, miri, ja no el volem.
Escolti, no. Clar. Ja ens l'hem llegit.
Ja l'hem llegit.
Vull dir, no pot ser. També no poden fer desistiment si nosaltres hem contractat un servei i abans dels 7 dies aquest servei per... sota el nostre consentiment s'ha començat a prestar. Per tant, ja en el moment en què nosaltres hem donat l'autorització que es prestés el servei, vol dir que hem donat conformitat i, per tant, el desistiment ja no és...
Imagino que les apostes i les loteries tampoc, perquè, clar, apostem, perdem i diem, m'ho he repensat.
Sí, ja sap, és una qüestió de comprar els números de loteria.
Abans de perdre, tampoc es pot.
No, tampoc.
Perquè tu has fet una aposta, no?
A més, vull dir, en aquest aspecte, comprem dos dies abans del sorteig i, si no ens toca, el tornem. Vull dir, tot això lògicament, no es pot tornar.
I els allotjaments?
Amb hotels. Clar, si nosaltres fem una contractació amb un hotel o contractem, per exemple, un banquet o qualsevol cosa d'aquestes, que, per tant, significa que hi ha un compromís d'uns dies determinats i tot plegat, en aquest aspecte tampoc nosaltres podem aplicar el desistiment. Aquí, si per cas, s'haurien d'aplicar el que hi ha marca, el tema, doncs, de que si fem una reserva d'hotel amb els terminis amb què nosaltres, doncs, tenim la
podem
possibilitat
de
cancel·lar-lo i els percentatges que se'ns apliquen, doncs, pels costos de cancel·lació, i que cada vegada que es va acostant més a la data, nosaltres hem de pagar més. Igual que si són viatges, on hi ha viatges, doncs, que hi ha, a més, excursions i tal, que totes aquestes coses tenen uns costos, doncs, en el cas que nosaltres desistim, tenen uns costos que per cancel·lació els hem de pagar. Vull dir que, per tant, totes aquestes coses no hi entren. Transport aeri, com dèiem. Nosaltres fem la compra d'un bitllet d'avió i, si ens hem equivocat, farem el que sigui amb la companyia, i moltes vegades ens surt més a compte, doncs, desistir d'aquell bitllet i comprar-ne un de nou, que no pas doncs, fer un canvi. Per tant, tot això no té de...
Imagino que menjar tampoc.
Menjar tampoc, o tampoc si hem comprat entrades, doncs, per un concert o per uns temes d'esbarjo. Vull dir, per tant, totes aquestes coses queden fora del dret de desistiment.
Bé, doncs hem d'anar acabant. Potser les qüestions relacionades amb l'ús de la targeta de crèdit també s'ha de vigilar.
Això és el que potser més ens preocupa, no? A l'hora de fer una compra.
De totes formes, es dona el número...
Sí, de totes formes hi ha un tema que és important. O sigui, si nosaltres fem una compra, doncs, per internet, i lògicament hem pagat, perquè és el sistema de pagament amb targeta de crèdit, i hi ha un problema perquè se'ns cobra coses que no havíem demanat, o perquè se'ns fan càrrecs que no eren justificats, o per l'altre cantó, perquè el producte no estava en condicions, nosaltres aquí fem la reclamació, doncs, en el venedor, però automàticament fem també la reclamació a l'entitat financera, l'emissor, o sigui, la que gestiona la targeta de crèdit, perquè se'ns faci, doncs, el retorn d'aquella quantitat. I això ho tenim i ens ho han de fer indefectiblement.
Doncs bé, podríem seguir donant consells. Però
no, cas... una de les coses que nosaltres recomanem només és de que amb aquestes compres es tingui un compte que s'utilitzi amb un càrrec o una targeta de crèdit que només vagi en aquest compte, que no hi hagi mai res, només. I ingressem les quantitats que nosaltres hem de pagar per fer aquesta compra. És un compte que no ens hi podrà... Perquè si ens hi volen carregar alguna cosa a part, no hi haurà és per fer-ho, i per tant nosaltres podem fer reclamar i tenim un control exacte de les compres que fem. No ens queda diluït dintre del compte normal on ens pot venir l'aigua, l'electricitat o qualsevol càrrec. Això, vull dir, és una mesura de precaució que nosaltres l'aconsellem. És una miqueta potser més engorrosa, ens requereix una targeta especial per aquest compte, ens requereix una sèrie de temes, però és la manera de controlar totes aquestes compres.
Per tant, la compra per internet és possible, és un avenç tecnològic del nostre temps, és fins i tot recomanable en alguns casos per comoditat o per altres raons, però també això d'anar acompanyat de vigilància i d'assegurar-se que tot es fa bé, per part nostra i per part del venedor.
I tant, és una mica com tot, controlar exactament, doncs, les nostres despeses i com la gestió es porta i amb qui podem confiar i amb qui no podem confiar.
Recomanem que es miri també si el venedor està adherit a algun sistema d'arbitratge, sí, que això va bé en cas de conflicte. I recordeu, amics oients, que sempre teniu el 012 o bé el, la web.
www.consum.cat.
Consum.cat, ben fàcil. Gràcies, Alfons Conesa, director de l'Agència Catalana de Consum. Fins dijous vinent, que serà l'últim de la temporada.
Si Déu vol, fins dijous. Vol.
Adéu-siau. I Carla Gràcia, de què parlareu avui en el Plusvàlua a les 8 del vespre?
Avui farem una revisió dels temes econòmics d'actualitat, perquè parlarem de les previsions del Fons Monetari Internacional, del procés d'unió bancària de la Unió Europea i també doncs, de la relació Espanya-Europa. Serà un debat d'una hora interessant amb els nostres tertulians de sempre primeres figures econòmiques.
Doncs això serà a les 8, de 8 a 9, avui com cada dijous a Ràdio Estel. Gràcies, Carla. Fins
Gràcies,
dijous vinent.
Gràcies, Ignasi. Fins
Adeu.
Dijous vinent.
Plusvàlua del primer cafè, amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Consum.
Ràdio Estel.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup de veneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, els sons de la terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión. El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 5 minuts de 2:15. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de l'empresari, periodista, consultor i exdiputat Manuel Milian Mestre. Senyor Milian Mestre, bon dia, endavant.
Bon dia. Transparència. La paraula de moda, jo crec que encara serà més de moda en els mesos que venen, serà transparència. Parlar de democràcia sense transparència és parlar quasi bé d'ocultisme, que és el contrari de la democràcia. La democràcia fa obrir les portes de casa, obre les finestres, permet que de fora de la casa se vegi el de dintre, que l'aire entri i transpire les parets i la salubritat sigui una norma de la casa i dels que en ella viuen. Tancar les portes és viciar l'aire, és viciar, almenys viciar les apariències, jo no dic les realitats, però almenys viciar les apariències, és no deixar que la gent vegi o que tingui que viure en aquest cas a ciutadà, vegi el que passa de debò dintre i fora de la casa. La transparència és fonamental en tota la vida política moderna. Des del moment en què el ciutadà s'ha convertit en subjecte de drets i de deures, que això moltes vegades s'oblida, des del moment en què el ciutadà participa en les decisions col·lectives i des del moment en què res se pot ocultar quan la gent ha de tenir plenitud de coneixement a l'hora de prendre decisions tan vitals per a la vida de les societats com són les eleccions i donar el poder al que correspongui. Ahir vam veure un espectacle a Madrid, al Congrés de Diputats, no gaire edificant. Enmig de la tempesta d'oscurantisme, de mirar a l'altre costat, de no voler parlar de la llei de la omertà, i ho dic amb molt mala intenció, subratllo, la llei de la omertà, que és la llei que regeix al sud d'Itàlia, al Calàbria, Sicília, etc. Allà als territoris on està l'Andràgueta, o està la Màfia, o està... Aquestes organitzacions sempre molt, molt críptiques i, evidentment, distorsionadores, que són els que marquen exactament la dimensió contrària de la transparència. Aquesta llei que no permet que les persones diguin el que veuen, denuncien el que està passant, etc. Bé, doncs, aquesta llei se basa en una cosa, amb la intransparència del silenci. Què passa entre nosaltres? Silenci i omertà. Aquí no parlen ni volen transparentar el que ha passat ni al cas Bárcenas ni als socialistes, malauradament, als eres d'Andalusia. I així, senyors, no es pot ni governar ni conviure en pau dins del sistema democràtic. Algo s'haurà de canviar. Bon dia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Estiu Missioner, camps de treball als països del sud. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercore i el Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercore, preu i per millor.
També a Hipercore.es.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
Els diabètics invidents ja poden mesurar-se els nivells de sucre amb un glucòmetre amb veu incorporada. L'Institut Català de la Salut, atenent la petició de l'ONCE, ha fet possible el nou aparell de disseny universal i accessible. D'aquesta manera, l'ICS aposta per dotar d'instruments que millorin l'autonomia dels pacients cecs amb diabetis. És un avenç més dins la lluita que l'ONCE sempre té per la integració de les persones que pateixen aquesta important discapacitat visual. La notícia més coincideix amb la recent celebració del 75è aniversari de l'ONCE. Ens acompanya uns minuts Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya. Senyor Grau, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per haver atès en directe la nostra trucada uns dies després d'haver participat també aquí en el programa Catalunya sense barreres, que recordem que cada divendres de 8 a 9 del vespre acompanya els oients de Ràdio Estel amb l'Anna Hernández i el seu equip. Bé, què representa, senyor Grau, aquest avenç per als cecs diabètics?
Doncs representa un important avenç, com vostè diu, sobretot amb el camp de l'autonomia personal de les persones cegues. Ja es dona la circumstància de que una part de les persones que són cegues o són degudes a una retinopatia diabètica, produïda per la diabetes, i han d'estar subjectes a una sèrie de controls, d'autocontrols, que s'han de fer ells mateixos, doncs, per a conèixer els nivells de sucre que tenen a la sang. Fins ara existien alguns aparells que no de forma directa, sinó en forma de pitits, donaven alguna indicació de com podien estar els nivells, però és ara quan realment una persona diabètica amb un aparell específic, amb un sintetitzador de veu, que li diu quin és el nivell de sucre d'aquell moment i les medicions històriques que ha tingut amb les medicions més recents, doncs pot tindre una major seguretat i un major control. Això és per a tots totes les persones diabètiques que estiguin escrites a un cap que sigui de l'ICS, perquè això és un concurs que ha tret l'ICS i que ha adjudicat a l'Institut Català de Salut.
Hi ha moltes persones invidents, totalment o parcialment, que tenen precisament el seu problema visual com a conseqüència de la diabetes. Parlava vostè ara fa uns dies d'unes 600 persones afiliades a l'organització.
Efectivament, com a mínim, nosaltres tenim identificades que s'han afiliat a l'ONCE, o sigui, que són cegues o amb una gravíssima discapacitat visual per culpa d'una retinopatia diabètica, o sigui, de diabetes, al voltant d'unes 100 persones, però a més, poden haver altres persones, segur que hi són, altres persones afiliades a la ONCE que per al, que tenien discapacitat visual en el seu moment per un altre motiu, per una altra malaltia, i que amb l'edat o amb el cas del temps, amb el pas del temps han tingut una retinopatia adquirida, o sigui, l'han adquirit després de la ONCE. I aquests no els tenim clarament identificats, encara que nosaltres, evidentment, hem fet publicitat d'aquesta important possibilitat entre tots els nostres afiliats, entre els nostres 2.500 afiliats que tenim a Catalunya.
Per tant, les famílies dels invidents que ens estiguin escoltant i que tinguin aquests problemes de diabetis, el que han de fer és posar-se en contacte amb l'Institut Català de la Salut o amb el Centre d'Assistència Primària.
Amb el seu CAP.
Amb el seu CAP, exacte.
Amb el seu CAP, i sempre que el CAP sigui de l'ICS tindran el glucòmetre. Si tenen alguna dificultat han de trucar a Salut Respon, i si allí no els solucionen el tema estem nosaltres a la seva disposició per a veure si s'ha d'avançar amb alguna cosa més.
Doncs també l'ONCE, efectivament, per ajudar aquestes persones amb discapacitat visual. Tot agraint avui que ens hagi atès uns minuts Xavier Grau, delegat territorial de l'ONCE a Catalunya. Li volem preguntar molt breument pel 75è aniversari que ha celebrat l'organització a nivell d'Espanya ja fa unes quantes setmanes, i aquí a Catalunya suposo que també hi ha alguna celebració.
Efectivament, el 2 de juny ens vam congregar al voltant de 100.000 persones a Madrid per celebrar aquest 75è aniversari i per a fer un homenatge amb una doble intenció. Per una part, als homes i dones que han possibilitat durant aquests 75 anys, venedors, treballadors de l'ONCE, que l'ONCE existeixi. Vam inaugurar una estàtua commemorativa del venedor del cupo de l'ONCE, aquesta persona que trobem als carrers tots els dies i que ja forma part una mica gairebé de la nostra família social. I per altra banda també per agrair a la societat de tot l'Estat doncs aquesta confiança que ha tingut durant aquests 75 anys amb l'ONCE, que si no fora perquè els ciutadans dia rere dia compren els nostres cupons, compren els nostres jocs, l'ONCE no, evidentment no existiria. Per tant, és un doble agraïment i estem de celebració. Han fet diversos actes, el principal va ser el del dia 2 de juny, han fet diversos actes a Catalunya i seguirem fent-ne. Ara, per exemple, al mes de setembre doncs fem una edició de 4 cupons amb motius de Catalunya, que presentarem el dia 9 al Palau Robert. Farem un dinar amb tota la gent de la ONCE a Catalunya al mes de desembre. Farem els premis a la solidaritat, una nova edició dels premis a la solidaritat, però més dirigit ja al 75è aniversari, o sigui que són un conjunt d'actes que anem celebrant durant tot l'any. No es compleixen 75 anys tots els anys.
Efectivament, moltes gràcies, moltes felicitats pel 75è aniversari de l'Organització Nacional de Cecs d'Espanya, de l'ONCE, que per cert va néixer a Burgos, pel que tenim entès, no? Després es van expandint per tot.
Va néixer a Burgos, però d'alguna manera els antecedents de l'ONCE són com molt de Catalunya. Abans de la Guerra d'Espanya ja hi havia el Sindicat de Cecs de Catalunya i l'ONCE va prendre una mica el model d'aquesta associació de cecs que hi havia aquí.
Hi ha un embrió que és ben català, doncs.
Ben català.
Gràcies novament al senyor delegat de l'ONCE a Catalunya, Xavier Grau. Bon dia, felicitats pels 75 anys i pels nous avenços en la integració dels cecs a la societat. Fins una altra.
Moltes gràcies, fins una altra, i a vostra disposició.
Ràdio Estel. El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes. Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha.
Sandalias, 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés, las millors de la historia.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
La nova Barcelona del Danubi 1735-1738, la ciutat dels exiliats de la Guerra de Successió. Aquest és el títol i sotstítol, respectivament, del llibre que sortegem avui, un treball d'Agustí Alcoverro i de l'editor Rafael Dalmau, un llibre històric sobre la victòria borbònica a la Guerra de Successió i la fi de les llibertats polítiques dels regnes de la Corona d'Aragó. Aquest llibre us el regalem si ens truqueu al 93-409-2772, 93-409-2772. Aquesta trucada és per entrar en el sorteig que farem durant els propers minuts d'aquest llibre, La nova Barcelona del Danubi 1735-1738.
Nutrició i salut.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 10. Els últims minuts dels dijous és sempre per aquest espai de nutrició i salut, un espai en el qual comptem amb la vostra col·laboració sempre. Si ens voleu trucar, també al telèfon 93-409-2772. Ens acompanya des de l'estudi de la Seu d'Urgell, des de Ràdio Principat, la Maria Josep Rosselló. Maria Josep Rosselló és experta en alimentació i nutrició. Bon dia.
Molt bon dia.
Com estem?
Molt bé. Ja sembla que l'estiu ens ha arribat per tots, les altes temperatures també ja sembla que han arribat, i avui, bueno, d'aquests últims programes que ens queda, doncs, li dedicarem a parlar del problema de la deshidratació a l'estiu per les altes temperatures, perquè la gent pren el sol, perquè fa excursions, etc. I també el tema de com cuidar la pell a l'estiu. Molt important, tant pels que prenen el sol com pels que no, eh?
Sí, sí.
Perquè les persones grans és molt important que cuidin la seva pell a l'estiu.
Estem en un estiu que ha arribat meteorològicament molt tard, però això no vol dir que no hi hagi aquests problemes, que la gent no es confiï, eh?
I tant. Cada any, per desgràcia, tenim problemes de deshidratació de nens, de persones grans, a vegades d'excursionistes. I bé, sembla que estem perdent aquells coneixements de tota la vida. De sempre, a l'estiu, es feia productes tan econòmics, a més, que us convido a recuperar, com és una llimonada. Una llimonada que simplement és suc de llimona amb aigua i gel, i posar-ho en fred, absolutament saludable. Això era, diríem, la beguda més típica de l'estiu, i a més molt econòmica, sense problemes que es contamini amb res. Això s'ha perdut moltíssim. Han anat incorporant-se idees que nosaltres no les consumíem, com per exemple el consum de té fred. El té fred és un costum més dels països més del nord d'Europa que no pas nostre, que amb el consum de té fred, si es veu unes grans quantitats, s'arriba a consumir unes altes dosis de cafeïna, perquè el té també conté cafeïna, a part de la teïna. Per tant, tampoc és altament recomanable per tothom. També es feia amb infusions fredes, infusions de menta, per exemple, una de les típiques infusions refrescants. Bé, avui tot el dia tot això s'ha passat i he començat per la llimonada, perquè el que conté la llimona és àcid cítric i força potassi. Si me'n vaig a productes molt típics, molt típic i de zones de molta calor, és el gazpacho. El gazpacho és una barreja de vegetals a la que se li afegeix sal i també se li afegeix oli. Bé, això és un invent fantàstic perquè és altament rehidratant. Clar, no és apte, per exemple, quan una persona té una diarrea, perquè no seria aconsellable. Però per rehidratar, el gazpacho és ideal. Per què? Perquè amb el potassi que conté del tomàquet, del cogombre, etc., li afegeixen sal. La indústria moderna, què ens ha fet ara? Doncs ens ha fet begudes isotòniques. Molta gent es pregunta, no, per aquestes begudes isotòniques, què tal són? Pues estan copiant la natura, ens ho posen en una llauna, en una botella, no? I donen, diríem, un resultat semblant, perquè el que contenen aquestes begudes isotòniques és justament àcid cítric, en forma de sal, citrat sòdic, citrat potassi, és a dir, ja li estan posant la sal a la beguda, li estan posant el potassi i li estan posant l'àcid cítric. Bé, vostès poden escollir. Està clar que, per exemple, per excursions no és un mal sistema portar-se aquestes begudes, perquè en cas d'haver suat molt es recupera la sal. sempre es feia, no?, portar-se coses salades a la muntanya, no?, des d'unes ametlles salades, des d'un embotit, coses salades quan es feien excursions. També és recomanable. Per tant, fixeu-vos, si anem resumint el que tenim, hauríem de dir que per cuidar la pell i per rehidratar-nos bé necessitem aigua, necessitem oli, que és molt convenient per la pell, perquè si la gent ara a l'estiu fa dietes amb molt poc oli, la pell es deshidrata molt. Per tant, benvinguda a aquest pa amb tomàquet tan, no? tan fàcil de fer a l'estiu, no? Amb l'oli, benvingut. Sí. I a més pel tomàquet, perquè li estem posant potassi. Però no hem d'oblidar que també necessitem proteïnes, per tant, cura, que la gent gran no deixi de menjar perquè té calor i no té gana, etc. Que no deixin de menjar pues, un ou, una miqueta de carn, una miqueta de peix. Cura, que no facin aquestes carències, és molt freqüent a l'estiu. I ja per acabar, diríem que els recomanarien per tenir la pell protegida, a part de posar-se els factors de protecció solar, que són importants, perquè que veiem moltes cremades, i no només a la platja, insisteixo també a l'alta muntanya, que la nostra pell estigui protegida per dins. I per protegir-la per dins necessitem tota una sèrie de vitamines que ara les productes de la temporada ens ho donen molt fàcilment. Quins són aquests productes? Pues el meló, encara tenim el barcox. Després tindrem, la resta de l'estiu tindrem préssec variadíssim, les nectarines, tota la mena de préssecs, i que són productes molt rics amb aquests carotens que ens protegeixen moltíssim la pell. Per tant, la primera invitació, a part de, com els dic, beure força aigua, no oblidar l'oli, no oblidar la proteïna, és que cada dia consumim alguna d'aquestes fruites. El meló és de molt fàcil consum. El meló podem fins i tot fer-ho d'entrant, no? El típic meló amb pernil. És un invent fantàstic, fixeu-vos, no? El pernil, i li estem posant aquesta miqueta de sal. També es pot simplement triturar i tallar sobre una crema o un puré, digueu-li que vulgui, una sopa de meló, molt fàcil de consumir, molt bona. Bé, és tan fàcil com triturar-lo i ja està, i convido la gent a fer-ho. I aquest meló, el mateix posar-li, al triturar-li una mica d'oli, els hi quedarà encara més amorós. Per tant, seria com un gazpacho fred, molt fàcil de fer, i per tant els convidem a provar aquestes coses, no? I si no, consumir l'abundància de préssecs que tindrem ara, no? En lloc de tenir-los que llençar, que per desgràcia es llencen, doncs poder-los consumir. Però també els convido a fer sopes fredes o purés freds. La pastanaga és un producte excel·lent per la pell. Costaria poc, no?, fer purés freds de pastanaga, barrejar-li, per exemple, carbassó, productes lleugers, però que són molt fàcils de consumir, i que són realment l'autèntica protecció solar a sota la pell. Per tant, aquestes coses que, com penso que tothom pot pensar, no?, això li pot anar bé des d'un nen petitó fins a una persona molt gran, són coses que les que haurem de pensar, no? No caiem en no consumir aquestes coses. I com sempre estem parlant de productes de temporada, eh?
I tant. Les recomanacions habituals de l'alimentació se sumen a les del sentit comú i a les que molts metges i professionals de la salut ens donen sempre, no? De vigilar, de no fer exercici en les hores centrals del dia.
Exacte.
De cuidar-se i beure aigua regularment durant tot el dia també, sí. Cal. Fins i tot recomanaríem, encara que no es tingui sensació de set, no?, anar bevent aigua.
Sí, i això, especialment, bé, amb els nens no tenim problema, perquè aquests ens demanen aigua contínuament, però les persones grans no. Realment cauen amb un decaïment, amb una falta de set, amb una inapetència, i és molt important controlar la ingesta de líquid, no? Per això és tan bo, a lo millor, fer pues aquest litro d'infusió, que a lo millor la infusió se la prendran millor, no? Simplement, pues, com dic, amb una menta o una Maria Lluïsa, que també és molt refrescant i és molt, molt agradable, i anar-li suferint, que vagin bevent al llarg del dia. A part de controlar si la persona sua o no sua, és molt important, perquè si les persones suen molt, realment s'ha de rehidratar. Fins i tot persones que no prenen mai sal, si estan suant molt, haurien de prendre prendre una mica de sal per recuperar aquest sodi que es perd a través de la suor. I com no, hi ha un, seria com aquesta última recomanació. Si realment a casa tenen persones amb la salut molt delicada, és molt bo que sàpiguen que a les farmàcies venen uns sobres, que és una cosa molt fàcil de demanar, que es diu suero d'hidratació oral. Ho dic en castellà perquè està rotulat d'aquesta manera.
Doncs
no?
Molt bé, queda recomanat sèrum d'hidratació oral, suero d'hidratació oral.
Exacte, que es dissol amb aigua i que rehidrata molt ràpidament a la persona. Per tant, és com un primer auxili a tenir en compte.
Gràcies, Maria Josep Rosselló. Dijous vinent, últim dia de la temporada, ens retrobem. Bon dia.
Molt bé, molt bon dia a tothom.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa tant al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Ja sabeu, amics oients, que entrant en el web www.radioestel.cat teniu la promoció de 10 entrades dobles per a la pel·lícula documental Jo crec el 18 de juliol al Cinema Comèdia 2:15 del vespre. També diem que el guanyador del llibre d'avui és Jordi Contijoc de Barcelona. Felicitats, ens acomiadem fins demà a les 8. Que tingueu bon dia, adeu-siau.
Ràdio Estel.